amb tu. Gràcies. Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de creure, un dissabte més, al programa d'actualitat religiosa de les tres diòcesis de les Illes. Vos parla Joan Picornell, el control tècnic Xisco Julià, i comença Temps de creure. Benvinguts.
Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església a Mallorca.
El Consell de Mallorca i l'Associació de Cofreries de Setmana Santa de Palma varen inaugurar dilluns 17 de març dues exposicions a la Misericòrdia. La primera exposició de Cofreries de Mallorca, que estarà disponible fins al 23 de març, i la tercera exposició fotogràfica de la Setmana Santa a Palma, que es podrà visitar fins al 22 de maig.
Amb aquestes dues magnífiques exposicions que avui inauguram aquí a la Misericòrdia. Una de fotografia, que com us deia el president, hi participen 11 fotògrafs de Mallorca que han volgut immortalitzar moments únics de les nostres processons. I per altra banda, també una altra exposició aquí dalt, allà on hi participen 41 cofradies d'arreu de Silla. I allà on podrem veure els seus estàndards i també qualque element que les caracteritza com a associació.
Lo que és Setmana Santa, cada fotògraf, de tots els que hi participen, mos dona les fotos que ell considera que transmeten algo i nosaltres els exposam, els donen sense cap tipus d'interès, sinó només perquè estiguin exposades. I bueno, cada una diu qualque cosa. Evidentment, pues qui més diu és pels cofrares que perteneixen a la cofradia que hi ha hagut la foto, no? Cartujos, Sant Jeroni, ve per aquí, la Salut, l'Esperança, cada una transmet un poc als seus.
La primera exposició de confraries de Mallorca es tracta d'una mostra inèdita en la qual participa un total de 41 confraries de tot Mallorca, que permetrà als visitants conèixer els estàndards i tots els detalls de la indumentària de les confraries que hi participen.
Bueno, jo crec que és la manera de que la gent senti un poc més propera les coses que només veu passar quan estan processionant, veure una vesta de prop, veure els estàndards en els seus detalls, que cada estàndard té el seu detall, i és la forma de veure-ho amb tranquil·litat i relaxat i de prop.
La tercera exposició fotogràfica de Setmana Santa a Palma és una mostra fotogràfica que inclou les imatges de la Setmana Santa a Palma realitzades per 11 fotògrafs.
Quan vàrem proposar fer l'exposició de fotografia, per part del Consell, ens varen dir per fer una exposició de cofradies de Palma. I jo vaig considerar que, siguent un recinte del Consell de Mallorca, ho havien de transmetre a les cofradies de la part forana. Així se va fer, n'han vengut de 5, se comença a poc, però bueno, esperen que els pròxims anys que seguirem fent en venguin més.
A les dues exposicions se'n sumarà una tercera, la mostra Sabbath Mater, advocacions i manifestacions artístiques de la Dolorosa Mallorquina, que es podrà visitar del 19 de març al 29 d'abril a la Biblioteca Lluís Alemany del Centre Cultural La Misericòrdia.
Un dels nostres compromisos amb tota la ciutadania de Mallorca és el de preservar, donar a conèixer la nostra cultura. I una part molt important de la cultura és la cultura eclesiàstica. Per aquest motiu, ara que ven la Setmana Santa, hem volgut organitzar, des de la Vicepresidència de Cultura del Consell de Mallorca, un programa sense precedents per recordar i per viure de primera mà aquests dies tan especials que ara mos venen.
En l'àmbit acadèmic, el programa inclou diverses conferències sobre temes relacionades amb la Setmana Santa mallorquina, com la devoció al Sant Crist de la Sang, la indumentària de la Dolorosa o l'evolució de la música processional a Palma. També es presentarà el catàleg de fotografies de Setmana Santa de Palma. Totes les activitats es duran a terme a la planta baixa de la Misericòrdia entre l'1 i el 10 d'abril a les 19 hores. Aquesta setmana, la Conferència Episcopal Espanyola ha presentat la campanya Per Tants, amb la qual s'anima a la població a marcar la X a la casella de la renda a favor de l'Església.
Vamos a dar cuenta de la presentación de la campaña de la renta de 2015, que este año prolonga esa iniciativa que fue muy, muy bien acogida, muy bien recogida el año pasado, del autobús que hacía visible con personas que marcan o no marcan la X la acción de la Iglesia, la misión de la Iglesia, la labor de la Iglesia, y por eso esa campaña este año tiene ese título, Línea 105 por tantos. Casilla 105 de la Declaración de la Renta, bien conocida por todos ustedes.
El Secretariat per al Sosteniment de l'Església presenta aquesta campanya amb una nova iniciativa, Línia 105 por tantos, una nova ruta per mostrar la labor social i espiritual de l'Església en l'àmbit local.
Y yo empezaría con dos palabras, diciendo si hubiera que definir lo que vamos a hacer, lo que vamos a presentar y lo que va a comenzar ahora a principios de abril, que serían gratitud y esperanza. Gratitud porque pues ya somos 9 millones de personas los que formamos esta familia del por tantos, de los que se unen a nuestras campañas, nos asignan en la declaración de la renta. Y cómo no, pues dar gracias desde luego porque su signo, su gesto tan sencillo llega muy lejos a tantos, ¿no?
La raó de ser d'aquesta nova campanya és, una vegada més, mostrar la immensa tasca que fa l'Església a tots els nivells, social, espiritual, de formació i a l'hora de promocionar la persona i acompanyar-la en situacions de vulnerabilitat.
Dins la campanya del 2023 se varen signar 155.341 declaracions. En canvi, dins la campanya del 2024 se varen signar 159.578. Això vol dir 4.237 declaracions que se varen signar més.
L'objectiu és aconseguir que la gent, sobretot la que està fora de l'Església, conegui de primera mà la tasca incansable que realitza l'Església en cada una de les comunitats per al bé comú de la societat.
Gràcies a la campanya Por Tantos sabem que l'Església està molt més a prop.
Amb aquesta ajuda, l'Església de Mallorca ajuda a tots els afectats per la dana i els que tenen més necessitat.
Amb aquesta nova proposta es vol reforçar el compromís d'una església de portes obertes que surt a l'encontre de totes les persones, especialment d'aquelles que estan en fora o que més ho necessiten.
He comprovado que la iglesia presta servicios muchas veces desconocidos para muchos, pero muy fundamentales e importantes para otros.
Llegué de Irak sin nada y gracias a la iglesia de Mallorca he encontrado un hogar y un buen trabajo.
A la pàgina web línia105portantos.es es pot accedir a un formulari d'inscripció per diòcesi, que estarà obert fins al 30 d'abril per ensenyar l'impacte que té marcar la X de l'Església en la vida de milions de persones.
Amb la casella 105 de la Declaració de la Renta, fa impossible que l'ajuda de l'Església de Mallorca arribi cada dia a més persones. Per això, hem posat en marxa la línia 105 Portantos, un autocar que fa visible l'ajuda als més necessitats.
Amb aquesta campanya volen comptar el que s'aconsegueix amb l'ajuda de tots.
Cada diòcesi, durant els mesos d'abril a juny, realitzarà una jornada de portes obertes sota el lema Línia 105 Portantos, per mostrar un recorregut on coneixerem testimonis, entitats i podrem tocar amb les mans la realitat i els projectes que realitza l'Església per la seva comunitat.
Estàs escoltant Temps de Creure. Uns consells publicitaris i tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
No, Bernat, les falles s'han acabat. Tens les orelles que em retronen. Per m'esclatar, la que diumenge pot armar el Mallorca si guanya més talla.
Esport 3 en joc viu a partir de les 4 i mitja la prèvia amb Antoni, na Marta, en Juan, en José i la resta de l'equip.
I a les 6 i mitja, tota l'emoció del València-Reial Mallorca amb en Miqui Berger i...
Toni Fuster anant cap a l'estadi valencianista.
Això mateix.
Dali, Toni!
A IB3 Ràdio, tots amb el Mallorca, cap amunt i cap a Europa.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan el 36 o 7 antes de jo néixer. Va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres en selecció i això. Molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
Es fa violer, havia anat per mi, i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
L'Església a Menorca.
Fa uns dies, a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro va tenir lloc la segona sessió d'aquest curs del Consell Pastoral Diocesà.
La germana, Maria Victòria Aymerich, va presentar la síntesi del document final del Sínode dels Bisbes sobre la sinodalitat. En aquest sentit, es va valorar la possibilitat d'organitzar una assemblea diocesana a principis del pròxim curs 2025-2026. Es convidarà a un dels participants al sínode sobre la sinodalitat i després de la seva ponència es farà una reunió per grups per tal de rebre les propostes d'aplicació a Menorca del document final del sínode. Finalment, en el capítol d'informacions, el bisbe va destacar que dia 26 d'abril tindrà lloc l'ordenació diaconal del jove seminarista Miquel Àngel Riera. També es va informar dels avanços del projecte de reforma de les dependències del Santuari de la Mare Déu del Toro.
Recentment, en el context del Dia del Seminari, s'ha celebrat a l'Església del Carme de Maó un viacrucis vocacional, preparat pels formadors del seminari i el secretariat diocesà per les vocacions.
El viacrucis va ser presidit pel rector del Seminari de Menorca, el prevere Llorenç Sales, mentre que les reflexions van ser llegides per les persones de diferents edats i les reflexions es van intercalar en cants meditatius. Després del Via Crucis, es va fer entrega dels premis del concurs vocacional d'aquest any. En la modalitat del vídeo vocacional, la premiada va ser un alumne del Col·legi de la Consolació de Ciutadella, Nalis Valentina Arias, i en la modalitat del cartell van ser guanyadores dues alumnes de Calós, na Maria Capó i na Francina Cerdà. Llorenç Sales ens aporta més informació.
El lema escuit era «Facis la vostra voluntat» i els joves participants havien de plasmar les seves reflexions en aquests dos formats. El cartell guanyador ha estat elaborat per dues alumnes del Col·legi de Calós, de Ciutadella, i representa una imatge del camí de cavalls tan propi de Menorca amb un grup de joves que caminen i unes lletres sobre un cel blau que resa «Déu té el camí perfecte per tu». I el vídeo vocacional, elaborat per un alumne del Col·legi de la Consolació, també de Ciutadella, és una preciosa reflexió sobre sa vocació com a resposta a sa proposta de felicitat que Déu mos fa. Entre ses frases podríem destacar aquesta: «Déu no t'ha cridat per ser un més del món, sinó que t'ha cridat a marcar sa diferència». La finalitat d'aquest concurs és que els joves de les escoles i les parròquies puguin reflexionar sobre les crides que Déu mos fa i sabre donar una resposta per tal que la pròpia vida pugui tenir sentit des d'ell.
El Col·legi Sant Josep de Maó ha celebrat el 150 aniversari de la seva fundació per les Filles de la Caritat.
Per a commemorar aquesta efemèride, aquest mes de març s'han fet diferents actes com una exposició, la presentació del llibre sobre la història del col·legi, una cursa solidària i una eucaristia d'acció de gràcies i un dinar de germanor. les filles de la Caritat han estat presents a Mahó, educat a nombroses generacions al llarg d'aquests 150 anys. Una comunitat que ara tancarà aquesta etapa de presència en la nostra illa. Escoltam a Sor Jacinta Arnaiz, superiora de la comunitat.
És com un privilegi, però al mismo tiempo és un dar gràcies a Dios por ver que tantas hermanas en tantos años han dejado aquí su huella, han entregado su vida. Y no sé por qué yo pienso, por qué yo que llevo solamente 2 años y pico, me toca un poco cerrar esta etapa de la historia de este colegio. Es como emocionante y al mismo tiempo un poco sorpresa. No sabemos lo que Dios quiere a través de dejar aquí en la isla la compañía de las hijas de la caridad.
Amb tots els actes realitzats, l'escola mira el futur amb esperança i amb la confiança de seguir creixent i evolucionant, com s'ha fet durant aquests 150 anys, sense oblidar mai el carisma vicencià.
L'Església Eivissa i Formentera.
Dilluns 24 de març, la diòcesi d'Eivissa va rebre la visita de l'excel·lentíssim i reverendíssim Monsenyor Bernardito Auzà, nunci apostòlic de la seva santedat a Espanya.
En Formentera, Monseñor Auzà realizó su primera visita donde esa misma tarde a las 5 bendijo la capilla, el convento y la remodelación del Colegio Virgen Milagrosa. El señor nuncio presidió la Santa Misa en la parroquia de San Francisco y al concluir la celebración trasladó solemnemente el Santísimo Sacramento a la capilla del colegio. En Ibiza al día siguiente, el 25 de marzo, Monseñor Auzà presidió a las 10 de la mañana la celebración de la Eucaristía en el monasterio de las religiosas canónigas lateranenses. En esa misma celebración se llevó a cabo el rito de vestición de una novicia. Por la tarde, a las 7, tuvo lugar la bendición de la restauración del órgano y la solemne inauguración de las obras de la restauración de la Santa Iglesia Catedral y del Museo Diocesano. El señor nuncio presidió las vísperas solemnes en la Santa Iglesia Catedral y la celebración concluyó con un gran concierto con la participación de todos los coros parroquiales de Ibiza Formentera, acompañados por el órgano recién estrenado. En ese concierto se estrenó una pieza compuesta expresamente para la inauguración.
El divendres 21 de març a les 8 va tenir lloc a la parròquia de Nostra Senyora del Rosari Sant Ciriac el pregó de Setmana Santa. Enguany, l'encarregat de pronunciar-lo va ser el molt il·lustre senyor Don Manuel Palma Ramírez, canonge de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
El pregón fue un momento de reflexión para la comunidad cristiana, marcando el inicio de las celebraciones que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Desde el Obispado de Ibiza se invitó a todos a participar en este evento que ayudó a preparar el corazón de cada uno para vivir con intensidad y recogimiento los días santos.
La entrevista de la setmana a Temps de Creure.
En José Luis Andreu Borràs és professor jubilat. Ha treballat durant 24 anys al Col·legi Sant Josep de Mahó. A motiu del 150 aniversari del col·legi, l'entrevistam perquè ha estat l'encarregat de coordinar l'edició del llibre que es titula Col·legi Sant Josep, 150 anys caminant i aprenent junts. Bon dia, José Luis, i benvingut.
Bon dia, Sònia. Bon dia a tots.
Per començar, i perquè els oients te coneguin millor, quin és el teu vincle personal amb el col·legi?
El meu vincle amb el col·legi ve de molt enrere. Jo he estat alumne del Col·legi Sant Josep perquè jo vivia a la mateixa acera que a l'escola. L'escola estava en el nombre 98, jo vivia en el nombre 16. I en aquell moment, quan jo vaig néixer, a l'escola hi havia el parvulari que era mixta, amb la qual cosa, dels 3 als 6 anys, els vaig passar en aquesta escola. A més, ma mare també ha estat alumna d'aquesta escola, perquè ella també va néixer i va viure en aquest mateix carrer. Més endavant, el meu fill també ha estat alumne d'aquesta escola. I amb els anys, el 1997, me vaig incorporar com a professor. I un quant d'any després, un fill meu també es va incorporar com a professor. Vull dir, per un motiu o per un altre, sempre ha estat bastant lligat en aquesta escola.
Ja va mirar que tota una vida vinculat al col·legi. I José Luis, ara si volguéssim fer una carta de presentació del Col·legi Sant Josep, quins diries que són els valors que defineixen el seu projecte educatiu?
Bé, els valors són els que tenen la companyia de les filles de la caritat. I ara m'ha de pensar una cosa, que dins el seu nom és companyia de les filles de la caritat de Sant Vicente de Paúl, siervas de los pobres. I només amb el seu nom ja ens podem imaginar per on van els seus valors, els seus idearis. I principalment tenen tres valors fonamentals, que és la humildat, la caritat i la senzillesa. A més després de justícia, solidaritat i creativitat. Però aquests tres són els més fonamentals per elles.
I com han dit a la introducció, has coordinat l'edició del llibre Col·legi Sant Josep, 150 anys caminant i aprenent junts. Si ens vols explicar un poc com has dut a terme aquesta tasca de recollir informació, continguts, imatges, testimonis...
Primer de tot, donar les gràcies a la Fundació d'Escoles Catòliques de les Illes Balears, que són els actuals gestors del centre, per pensar en jo com a persona per coordinar aquest llibre. El primer que vaig fer va ser marcar-me uns objectius. Què és el que vull aconseguir? Pues la meva idea inicial era què vull aconseguir? Pues vull aconseguir contar un poc la història de l'escola, una introducció sobre la relació entre les filles de la caritat i Menorca, i al final un reportatge gràfic bastant extens, em sembla que he incorporat unes 50-60 fotografies, que és el més visual i més atractiu per a les persones. Això és el més objectiu que me vaig marcar. Com aconseguir-ho? No vaig partir de zero. Vaig partir d'un llibre que es havia editat l'any 2000 per el prevere Vicente Macián sobre els 125 anys de l'escola. Això va ser el punt de partida. I a partir d'aquí, en aquests 5 capítols que hi havia, hi van afegir un pròleg nou que expliqués què era el que volíem fer, és a dir, volíem fer una reedició ampliada i actualitzada. Després van incorporar un nou un capítol zero per explicar la relació de les filles de la caritat amb Menorca, un capítol en el final, és a dir, un capítol de context història del 2000 al 2025, i un annexa on hi trobessin totes les persones que han tingut en la història contacte amb l'escola. Això és el que me vaig marcar per treure aquest llibre.
Per tant, veiem que és un llibre que fa tot un recorregut, no?, per aquests 150 anys, amb textos, imatges, no?, que és ben divers, no?, el contingut.
Sí, sí, sí. A veure, i el que vull destacar també és que el capítol 0 que han incorporat, que és la relació entre les filles de la caritat i Menorca, però ja és molt important, perquè ens dona a marcar quins són els valors d'aquestes persones. La primera vegada que estem a Menorca, les filles de la caritat, va ser l'any 1859, si no recordo malament, que va ser perquè es Balda d'Amor i el general que hi havia a Menorca, el general Vassallos, van proposar a les filles de la caritat que vinguessin a l'hospital municipal, en aquell moment es deia hospital civil, per fer-se càrrec dels malalts. Per això és arribada. I després van tornar a arribar més monges. On van anar les segones? Una altra vegada, a petició de l'Ajuntament de Mahó, van arribar a una altra comunitat per ajudar els fiats que estiguen el que es deia la Casa de la Misericòrdia, que després es va anomenar Casa de la Infància i actualment és la Casa d'Acollida. Per tant, ja amb aquestes dues comunitats ens fem una idea quina és la finalitat de les monges. Ajudar en els que no podien, en els més pobres. Tercera comunitat, si qui van ajudar en el Col·legi Sant Josep, que inicialment era una escola dominical, on tinaven les fietes que no tenien recursos per anar a escola. Però van començar una associació de senyores, que és l'Associació Senyores Obreres de Sant José. En cap d'un poc temps, d'un parell d'anys, van tenir suport d'un grup de monges i ja el 1888 es va crear una comunitat. I donen tres comunitats. I per últim, la quarta comunitat que es va crear, que veureu que també és per ajudar els desatesos, va ser una comunitat que es va crear a la Silla del Rei. Hi havia un hospital, l'Hospital Militar. Però allà es va crear una altra comunitat per ajudar els ferits i malalts i hi havia l'Hospital Militar. Per això només fem una idea de quin tarannà tenen aquesta escola.
Així és. La missió de les Filles de la Caritat ha estat essencial en el poble de Mo per ajudar els més necessitats i educar en valors. Molta gent les recorda, les recordarà amb molta estima per tot el que han fet. I ja per anar acabant, José Luis, te volíem demanar què ha representat per a tu haver estat professor d'aquest col·legi i també haver coordinat l'edició d'aquest llibre.
Hombre, per jo haver estat docent d'aquí ha estat un orgull, ¿vale? Ha estat un orgull i una gran satisfacció. I tinc que estar molt agraït a les Filles de la Caritat, primera, perquè em va contractar com a professor, i ja no era cap adolescent, vaig entrar a l'escola en 40 anys, el 1997. També és una gran satisfacció quan només duia 2 anys a l'escola i em van proposar la direcció. És a dir, jo vaig ser el primer director segle que va haver a l'escola de Sant Josep i vaig estar de director per 8 anys. Per tant, una gran satisfacció. I una experiència molt enriquidora, perquè jo sempre, tota la meva vida, havia fet feina amb màquines i fer feina amb persones no té color. Per tant, és una sensació esplèndida, tant amb els companys, com les germanes, com els alumnes. Per tant, una super, super satisfacció personal.
I de moltes gràcies, José Luis, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres, també per compartir el teu testimoni tan vinculat al Col·legi Sant Josep de Mó. I des d'aquí, enhorabona a tots els que han format part d'aquest col·legi per aquest 150 aniversari.
Pues moltes gràcies i que vagi molt bé.
I abans d'acabar, fem un repàs dels esdeveniments dels propers dies, començant per Menorca amb l'agenda setmanal.
Aquestes són les activitats que s'han organitzat per aquests dies a la diòcesi de Menorca. Avui cap vespre, 29 de març, a les 17:30, a la sala d'actes del Teatre Sant Miquel a Ciutadella, es projectarà la pel·lícula El cielo no puede esperar, sobre la vida del jove beat Carlo Acutis. L'entrada serà gratuïta i oberta a tothom. També avui cap vespre, 29 de març, es farà una hora santa a les 17:30 a la parròquia de la Concepció, a Maó. Es viuran moments de pregària que s'acompanyaran en cançons del grup Hakuna. La setmana que ve es faran més xerrades quaresmals a Menorca. A Ferreries, dia 31 de març, a les 20 hores, a una aula de quart d'ESO del Col·legi Sant Francesc, Toni Gomila oferirà una xerrada sobre la salut mental. I a l'OH, els dies 31 de març, 1 i 2 d'abril, a les 20 hores, es faran unes xerrades quaresmals a càrrec del prevere Llorenç Sales, a la capella del Santíssim de la parròquia Santa Eulàlia. Es reflexionarà sobre l'esperança cristiana. I el pròxim divendres 4 d'abril es farà un viacrucis parroquial. Serà a les 20:15 hores des de la parròquia Sant Antoni Maria Claret, a Ciutadella.
I de Menorca anem cap a Eivissa per conèixer què ens espera aquesta setmana a les Pitiuses.
En cuanto a la agenda diocesana de esta semana, en Eivissa tenemos el próximo sábado la festividad de la parroquia de San Vicente. Luego también el próximo domingo la festividad de la parroquia San Francés de Paula. En ambas se realizará una solemne misa seguida de procesión y valpallés.
I a Mallorca, demà diumenge 30, a la parròquia de Santa Catalina Tomàs, a les 5:30, exposició del Santíssim, cant de vespres, i a les 6:30, missa. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a trobar la setmana que ve, aquí, a Temps de Creure. I think the master, I think the savior.